Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Niña, no te agobies, es muy fácil. Tú cuando llegues, tienes que quitarle la última letra de la palabra. Ya está. Alberto, Albert. Camión, camión. Zanahoria, pastanaga. Súper sencillo. Papá. Que nos dijeron que había cena. Si fueras un chico, te diría que hay comida. No cena, pero... Como eres un chico... ¡Or the single lady! ¡Oh, oh, oh!
¿Sabeu què passa? Ai, Déu meu. 7 minuts... Estem en directe, ja. 7 minuts que passen de les 5. Estem amb el Gabriel Córdoba, humorista, i el Gabriel s'ha sorprès ell mateix. Diu, si sóc jo.
Sí, Gabriel, soy yo. Bona tarda. Tu dices, soy yo. Sí. Soy un poco bruto, no me he dado cuenta.
M'has fet molta gràcia.
Sí.
No t'esperaves, això.
No esperava esto. No, qué chulo. No sé ni dónde lo habéis sacado, este audio.
Es
no
que
sé,
nosotros es aquí que... tenim contactes, els nostres guionistas.
Es que ya lo he visto, ¿eh?
¿Veus o no?
Oh, qué investigación, qué buena investigación.
Bueno, es que maravilla. Fabriquem com podem la tarda. Gabriel, benvingut, ¿eh? Que estava parlant ara amb el mestre Virgili, que ens la portaríem a casa.
És encantador.
Sí.
I tan intel·ligent i tan cultor i tan interessant.
Sí, sí. Anem a centrar-nos també amb el Gabriel Córdoba, perquè tu dius que l'humor no té límits, només els té qui l'escolta. I en el teu últim espectacle al Teatre Neu, un monòleg titulat Nacido al revés, el Gabriel es posa com a la pell d'un jove d'un poble de Múrcia que decideix fer sort a Barcelona per convertir-se en una gran estrella.
Sí.
Clar, tu més allà del personatge, Gabriel, amb 20 anys, a sobre l'escenari, és que es diuen ràpid 20 anys, que pas que...
Sí.
No sé si tu t'han passat ràpid, lents, o com les has viscut.
Extraños. Son 20 anys extraños. No entiendo nada, sigo sin entender nada de mi carrera. Es una carrera atópica, atípica. Vamos, no tiene ni pie ni cabeza mi carrera.
Res.
Nada de lo que yo soñé se ha cumplido. Se ha cumplido un montón de sueños que no sabía que tenía. Todo lo que me he propuesto ha salido mal. Lo que no me he propuesto ha salido súper bien. Ha sido una carrera extrañísima. Y aún me levanto cada mañana pensando que esto es un sueño.
Pero déjame decirte, porque claro, dius una historia estranyíssima, una carrera estranyíssima, però tu ets una estrella del monòleg, de l'stand-up. T'ho diem nosaltres.
No sé si
a casa nostra.
Estrella.
Sí. Has publicat llibres, has participat al Comedy Central i fins i tot ets professor d'stand-up també en un curs en un curs intensiu. Que tu assegures que és el millor regal per aquestes festes de Nadal.
Lo es. Pero vamos a ver, pero qué investigación. Pero... Estoy living. Qué maravilla. Oye, puedo venir todos los días.
Quan me vulguis. No, però aquí tenim un molt bon equip. De guionistes, de producció, de vida. ¿Es puede aprender a hacer humor o no, Gabriel?
Sí, se puede aprender a mejorar. A ver, todo el mundo tiene humor. Todo el mundo se ríe. Si eres capaz de reír, eres capaz de hacer reír. No tienes más misterio. O sea, que igual tu humor no es para todo el mundo. Hay que buscar cuál es tu público, cuál es tu voz como artista y potenciar eso.
Vale.
Lo que no podemos pretender es todo ser Daniel Rovira, eso es imposible, ni ser Leo Harlem.
A tu t'ha passat això, no? Que potser hi ha algunes que t'arriben i diuen, no, mira, és que...
Sí, llegan y con un estilo muy marcado a otro cómico que ya existe. Y le digo, esto es muy de tal cómico, este estilo es muy de... Sí, es que me encanta, ya, pero nunca serás este. Olvídalo, tienes que ser la mejor versión de ti. Tú nunca serás Dani Rovira, nunca serás Tony Mook, nunca serás George Carlin, nunca serás Trevor Noah, nunca serás Amy Schumer, tienes que ser tú. Y cuando eres un poco demasiado mitómano en esto de la comedia, no te beneficia, ¿eh?
Clar, llavors, què els hi fas per entendre que han de crear la seva marca pròpia? O com es crea una marca pròpia en l'humor?
Sin miedo. Es la clave. No tener miedo. El problema es que tenemos muchos miedos, sobre todo en un escenario. Piensa que no es teatro, que somos muy vulnerables, somos nosotros. Hablas de teatro. Más allá del personaje, cuando has leído lo de Nacido al revés, soy yo, no hay personaje. Es la historia de mi vida, obviamente, con comedia, exagerada, dramatizada, exagerada, buscando un poco incluso la pantomima para poder hacer reír. Pero hay un mensaje súper claro que es el de mi vida y lo que he aprendido en mi vida, que es muy poquito. Yo sé muchas cosas, pero he aprendido muy pocas. Y lo que busco es, sobre todo, que la gente entienda que no se puede vivir con miedo. Y esto es una cosa muy difícil, muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Es un proceso. Y encima un escenario, mientras todo el mundo te mira, es mucho más complicado. Entonces, es un proceso en el que poco a poco, primero salimos con toda nuestra armadura, evidentemente, pero en un proceso de escritura y de actuar, buscamos cada vez más la esencia de la persona para conseguir ser ellos mismos. Y cuanto más eres tú, menos gente hay como tú, menos cómicos hay como tú y más diferente eres al resto y, por tanto, te garantizas una carrera más larga, desde luego, o por lo menos ser más referente, que luego yo busco. Ser más artista y menos entertainer.
Clar, i tu, però tu deies, bueno. Gabriel, que el Gabriel Córdoba, sí. Clar, és que ens està fent aquí unes lliçons que jo agraeixo molt.
No, he venido aquí, aquí a pontificar.
No, però que és molt interessant el que estàs dient, però que el podeu veure al Teatre Neu, segona sí. temporada, amb aquest nascido sí. al revés, sí. i que estàs a la sala gran o la
a la
petita.
Petita. Oh, a la petita.
M'encanta.
És una moneria.
És, prefereixo...
Però mil veces.
Sí. O sigui, clar, potser d'aforament és més petit, però sí. l'encant i la màgia que té la sala petita del Teatre Neu...
És una meravella.
No en té cap.
I per fer stand-up és meravella.
Clar.
Per fer monólogo és hablar de tu a tu, com no hay quarta pared, com hay que hablar directamente con el público, hacerles sentir que todo es una fiesta conjunta, el Teatre Neu, la pequeñita, és una meravella. Estic tots els domingos a les 8, llevo ja, que són quasi dos anys, i nada, empiezo la tercera temporada.
Els diumenges a les 8, eh?
Els diumenges a les 8.
Dos anys ja.
Sí. Del tirón. Y fui para 13 semanas, ¿eh? Fui para 13 semanas, yo fui para 13 y llevo dos años. Y feliz, ¿no? Y me quiero jubilar ahí. Yo quiero estar ahí 10 años, 15.
Es que la familia del Teatre Neu son fantásticos.
Maravilla. Yo los conocía ya hace muchísimo tiempo que estuve allí trabajando.
¿Cómo va a ser
el
teu vincle amb el Teatre Neu? ¿Cómo va a comenzar?
Pues fíjate que se lo debo mucho a un cómico catalán que se llama Toni Cano, al que yo admiro, quiero, respeto y siempre le deberé esto. Fue el que me metió en un espectáculo en el Teatre Neu que hacíamos conjuntos con otros cómicos.
Sí.
Y luego ya poco a poco ya fuimos desarrollando otros proyectos y ya me fui quedando y estuve, he estado muchísimos años ahí, he hecho muchísimos espectáculos en Teatre Neu y para mí es un sitio tan cómodo, tan fácil, tan maravilloso, sobre todo fácil, fíjate. El trabajar con ellos es muy fácil, el acceso con el público es muy fácil, todo es como muy fácil y esto se agradece mucho.
Oh, i tant. És com aquest... No sé si dir-ho això, Gabriel, com un humor de proximitat. Vull
sí,
dir, no?
Total. Total. Sí? Quanto més de proximitat, millor. Sí.
Clar, tu, pel que ens estàs explicant, és que fa molts anys que en això de l'humor tu tens un màster. Gabriel.
Gràcies, sí, no ho sabria dir si tant.
Però perquè et dediques, com deies, fa més de 20 anys, ara, els diumenges al Teatre Neu, a les 8, amb el Nació del Revés, i clar, és això que tu deies, que tu venies de res, que feia...
Sí.
Venies a Barcelona, a Múrcia, però nada, a passar parell de mesos. Què té especialment Barcelona?
Fíjate que jo que la vez que vine a Barcelona... Jo vengo del teatro, empecé siendo actor de teatro con 14 años, estuve 10 años haciendo teatro.
Tú ya lo tenías claro, ¿eh?
Yo tenía súper claro. Yo tenía, fíjate, han cambiado las cosas. Tenía muy claro una cosa, la tengo muy clara otra. No estoy por las mismas razones por las que empecé. Yo empecé haciendo teatro para no ser yo, cualquier cosa me venía bien menos ser yo. Era una huida hacia adelante.
Sí.
Era feliz interpretando a otros personajes. Yo estaba deseando que llegara mi hora de teatro para hacer teatro para no ser yo y no vivir mi vida y vivir la vida otras personas, porque mi vida no me gustaba nada.
Para liberarte.
Para liberarme total. Y luego se convirtió en una pasión, descubrí una pasión, un amor por la interpretación,
fantástico,
por el escenario. Y también busca un poquito de atención, lo típico, la atención sí. que no tienes de no según qué, pues ya lo buscas ahí, el refuerzo emocional. Y luego ya me pasa la comedia, que es para mí lo más maravilloso del mundo, pasa el stand-up y me ha cambiado la vida también para bien. Y ahora ya me he quedado por otras razones. Pero fíjate que la primera vez que vine a Barcelona fue con 21 años, que vine, yo porque me enamoré de un chico por internet, me vine emocionadísimo.
Y
conocer al chico y me enamoré, no me enamoré del chico, pero me enamoré de la ciudad.
¿Veus?
Y dije, volveré, claro. Y volví a los 20, en el 2005 vine a vivir aquí, sí. Yo tenía 26 años y ahora hasta los 45, llevo 19 años aquí. Y parlo català, pues fa mucho mal a menys, por eso que no parlo català, porque me fa molta vergonya parlar català, es per això.
Pues l'has parlat molt bé, eh?
No, ¿tú creus?
Jo crec que sí, Gabriel, mira, no has de tenir por.
Ah, exacta, molt bé. Si es que no puedo dejar de ser profe, ¿has visto? O sea, te acabo de inspirar.
Es que t'he inspirado. Clar, tu ara ho deies. Ara, parlem sí. una mica dels catalans, perquè tu ets de Múrcia, sí. Sou gent que teniu molt sentit de l'humor. Sí. Els catalans diuen que som secs.
No és veritat. Hi ha llocs a la península que és molt...
Més secs, eh?
Oh, molt pillor. Oh,
sí?
No diré... Molt pillor no existeix.
Molt pillons?
Molt pillor. Pillor.
Molt pitjors, pitjor. Perdona. Pitjor. I jo...
Ves per què no hablo català? Lo ves?
No, és que al contrari. No, al contrari, perquè al final ens hem entès.
Clar, ja això està. És important, no?
Eh que sí?
Entendre.
Però ja està. Són molt pitjors que nosaltres, no?
Sí, no diré.
Riu, però riuen, eh? A l'espectacle...
Ah, no, al meu espectacle
bueno,
sí.
Bueno, segur, perquè tu
sí,
ets
sí,
molt bo,
sí,
però...
Sí, riem molt. Sí, riem molt i cap a fora, que això és una cosa agraïble, també.
Què vol dir cap a fora?
Porque hay gente que ríe para adentro, y esto es horrible. Hay gente que se tira una hora con cara de, ¿sabes?, de sota, Y luego cuando acaba, se acerca y dice, me ha encantado. Digo, coño, pues me lo he demostrado que me están matando. Quiero decir, hay gente que es como muy pa dentro.
Sí.
Y esto, bueno, es carácter, pero está bien.
Val, és caràcter, Gabriel, sí. Perquè et dic, és que segur que el Gabriel sap la manera de fer treure aquest riure cap a fora, no? Que els diries,
bueno,
és caràcter.
Al principi, fíjate que mucha gente, por cuestión de educación, esta es mi teoría, ¿eh? Sobre todo gente de cierta edad, que parece que la risa está penada. Es decir, tú puedes reírte, si ríes a carcajadas en un restaurante, la gente mira con plan, ay, qué escandaloso. Y en muchas familias es como, no te rías a carcajadas, no te rías fuerte porque es tema de educación, reírte a carcajada. Y para mí me parece lo más sano del mundo. O sea, uno debería tener que poder reírse a carcajada donde le dé la gana y todo el mundo debería envidiar eso, no criticarlo. Y creo que también está mal visto llorar en público, lo cual me parece absurdo. La gente se esconde para llorar. Y hay que llorar en público y reír en público. Somos seres humanos y negar nuestra humanidad es absurdo.
No, no. Es que, o sea, al final seríamos robots.
Exacto. ¿Y por qué no se puede ver esto en un restaurante? ¿Por qué no puede reír esa carcajada? ¿Por qué no puede llorar? Pues chica, pues si tengo que llorar, lloro, si tengo que reír, río. Y entonces hay mucha gente que por educación no se permite mostrarse así. Y hay gente que como que ríe, como que se tapan incluso para... Y dices tú, ¿pero por qué te tapas?
No tapis, ¿no?
Claro. ¿Qué hay de malo en reír esa carcajada? Pues mira...
El Gabriel Córdoba, al llarg de la seva trajectòria, ha fet més de 30 muntatges, entre els que destaquen Las Sonrisas del Silencio, sí. Jesucristo Superstar, Ni Contigo ni Sintigo, Ozu Musical Mágico. No sé, Gabriel, al final, quin registre t'hi sents més còmode? Perquè realment tu dius que han estat 20 anys estranys, però sí, que has fet de tot.
Sí, però perquè mira, perquè soy autónomo. Però aparte de eso, porque... ¿En qué registro? Fíjate que no concibo mi vida ahora mismo si no estar en un escenario, o sea, no concibo mi trabajo, mi vida sí, sin estar en un escenario o sin dar clases. Son las dos cosas que más me gusta todo y me gusta mucho escribir también. Y entonces, no sé, si tuviera que quedarme con una, creo que me quedaría con el escenario. Pero tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? No sé, me gusta muchísimo dar clase, me siento muy realizado cuando
doy clase.
Mira,
ara que dius de donar classes, Gabriel, perquè vas dirigir, vas fer de professor a l'Stand-up Academy Barcelona. Tu com a mestre de l'humor, perquè clar, hi ha una fornada de nous d'humoristes, anava a dir nous, però no, sí. És que hi han estat sempre, no? Sí. Però que potser ara tenen com més visibilitat, no? Sí. Com definiries tu aquest fenomen? O dit d'una altra manera, també les tendències de l'humor que venen.
Sí,
no?
Sí. A mi me parece muy interesante la comedia ahora, mucho más interesante cuando yo empezaba. Mucho más interesante ahora cuando yo empezaba. Yo soy más fan de la gente que empieza que de la gente de mi generación, con todo el cariño a la gente de mi generación, que por supuesto todo cómico maravilloso es de mi generación. Pero la nueva generación me parece mucho más interesante. Hay muchos perfiles mucho más diferentes que antes. Hay cosas que no hemos visto nunca, que no hemos escuchado nunca, encima de un escenario haciendo stand-up. Fíjate, cuando yo empezaba en el 2003, cuando fue donde empecé a hacer stand-up, el cómico medio era un señor de 20 y muchos, 30 y pocos, heterosexual, blanco, hablando de lo horrible que era su exnovia. Eso era la comedia. En aquella época, básicamente. Había muy pocas mujeres. De luego, yo fui el primer gay que dijo que era gay haciendo stand-up en España, en Paramount Comedy, que ahora se llama Comedy Central. Y no había... Luego no estaba Sari Vivan, que es la primera cómica negra de España que hace comedia. Eso no existía. Gente de otros países, gente de otra religión. Muchísimas mujeres que pueden hablar de sus realidades, porque no hay una realidad de una mujer, sino que hay muchas mujeres y muchas realidades que mostrar. Decir, hay muchísimas cosas ahora que me interesan muchísimo más que cuando yo empezaba. Ahí me interesa mucho más una Charlie P, que era un hombre heterosexual de 35 anys hablándome de lo que ha hablado toda la vida en los bares. No me interesa.
I fixa't tu que també dius que abans no era un sector precari, però que ara ho és.
Se está precarizando mucho la sí. O sea, ¿sí? Estamos de acuerdo, quiero decirte. Antes no era tan precario, ahora es mucho más precario que antes, debido pues a una serie de cosas, de elementos que se han dado ahora mismo a nivel histórico, a nivel social en las grandes ciudades. Y ahora sí que se puede actuar gratis en muchísimos sitios, pero cobrando ya más complicado. Y antes era al revés, era muy difícil acceder a este mundillo. Se podía trabajar. Y ahora se puede trabajar, pero es más complicado. Y ahora es mucho más fácil el acceso, pero mucho más difícil el mantenerse o ganarse la vida con ello.
Per cert, Gabriel, que també formes part d'aquella petita èlit que fa una xerrada TED. I és una d'aquestes xerrades.
Sí.
Estàs meravellat.
Esto es maravilla. ¿Puedo contar el proceso?
Sí, por favor. És que primer t'escoltarem.
Sí. Ay, qué bien.
Perquè aquesta xerrada...
Vale.
Es deia així, titulada, és que no podia ser d'una altra manera. Cómicamente.
Muy bien.
Soy murciano. Nadie es perfecto. Soy cómico profesional y durante muchos años este fue mi primer chiste. Se me ocurrió una vez viendo la película Con falda y a lo loco y pensé que esa era mi tara, ser de Murcia. Que vosotros diréis, a ver, ser murciano no es nada malo y es verdad. Pero cuando eres gay, vives en un pueblo pequeño y hace unos 20 o 25 años, pues como podéis imaginar, mi adolescencia y mi infancia no fueron muy sencillas. Recibí todo el bullying de manual que se recibe por ser diferente a la gente en algo. Me hice toda la colección de bullying, toda. Golpes, insultos, amenazas, humillaciones, todos los cromos, toda la colección completa. Bueno, ahora se llama bullying. Entonces se decía, déjalo, que son cosas de crío.
Déjalo.
Que son cosas de críos. Claro.
Això va ser, aquesta xerrada, fa 7 anys de gràcia, no, Gabriel?
Té gràcia, sí. El proceso fue maravilloso porque, no sé ahora cómo lo harán, pero hace 7 años te elegían ellos a ti. O sea, tú no podías ir a TED y aplicar para poder grabar para TED Talk. Entonces me contactaron ellos, me dijeron, mira, queremos que hagas una charla, tal. Se tarda un año de que te contactan hasta que se graba, se pasa todo. Es un proceso súper estricto. TED Talk es una marca mundialmente famosa, que es súper importante. Yo sentí que me iba a tocar la lotería. Fue maravilloso, me estresé muchísimo, lo sufrí, lo escribí, lo reescribí, lo mandé, lo hice lo mejor que pude. Sí. Estaba histérico, solo tenías una grabación durante un año para un momento de 12 minutos, creo que dura.
¿Y cómo has fallado?
Todo un año entero con el rum de la charla TED. Y cuando lo grabé dije, pues esto me va a cambiar la vida. Porque TED Talk, ahora voy a estar a nivel mundial, voy a hacer charlas en la India con subtítulos en inglés, voy a hacerme una gira mundial de tal. Y luego creo que el canal tiene como 20 millones de suscriptores y han visto mis charlas 6.000 personas, lo cual es un impacto casi inexistente. Pero la experiencia fue maravillosa.
I fixa't tu que en aquesta xerrada que parlaves de, del bullying, no? Que tu vas viure en primera persona de petit, no, Gabriel? Sí. Dius que de vegades riure fa mal, però que en tots els casos val la pena.
Sí. A veces cuesta trabajo reírte.
Uno es fuerte, hacer... eso, ¿eh?
Mira, para estar triste, no voy a entrar en, no soy psicólogo, no, no voy a entrar en depresión, no voy a entrar en ese tipo de cosas, pero sí que para estar triste o para estar de ánimo caído es muy fácil. Lo difícil es levantarte. Lo complicado es reír. Si lo fácil es llorar, lo complicado es reír. Reír en los momentos complicados. Eso es lo que requiere un esfuerzo. Entonces, requiere un esfuerzo muy grande. Uno para ser buena persona, para reír, para dar luz, como digo yo, para hacer reír a la gente de tu alrededor, aunque sea la cajera del supermercado, tal, hay que hacer un mínimo esfuerzo. Quiero decir, uno tiene que querer hacer eso. Y no siempre es fácil. Por eso yo recomiendo que se haga, aunque no sea fácil, porque cuando lo consigues...
Ay, Gabriel.
Buah, es que merece la pena.
Es que, y lo agraït que es trobar-se una persona així.
Sí, tú fíjate que eres... ¿No? Tú imagínate que eres cajera del supermercado, que estás 8 horas allí, estás hasta donde yo te diga, de trabajar, y de pronto viene un cliente, te hace una broma, te saca una sonrisa, y ves que el cliente que de verdad lo quiere es simplemente agradarte, para que tu peso sea más llevadero, se agradece muchísimo. Trabajar de cara al público es horrible, es una cosa que todo el mundo debería hacer una vez para respetar a la gente que trabaja de cara al público. Y hostia, se agradece muchísimo ese tipo de cosas. El que conduce el autobús, el que tal, incluso tu cuñado amargado, que tú dices, joder, odio a mi cuñado. Ya, por pobrecito, no da más. Que decirte, tú tienes la capacidad de hacerle un poquito de risa y de dar un poquito de luz, él no la tiene, pues apiádate, haz reír a tu cuñado asqueroso, que tampoco pasa nada.
Escolta, per riure a mi. S'està acabant l'any.
Sí.
Gabriel, el teu espectacle al Teatre Neu, 2 anys, va molt bé, cada diumenge.
Bueno.
Tu et segueixes fent cursos? Què li demanaries aquest 2024, ara que està a punt de començar ja, eh?
A veure,
falten 15 dies.
Nada, no? Nadie menos. Mira, yo, mi ejercita que me quede como esté. Va. Quiero decirte, poder seguir en el teatro, o si no con el espectáculo, con lo que sea, seguir trabajando cada semana, seguir dando mis clases de lunes a jueves en mi academia de stand-up, y bueno, voy a publicar un tercer libro, vienen cositas, voy a dirigirme una cosita con una compañera y bueno,
aquí Barcelona, podrán ver aquí Barcelona.
Sí, toda Barcelona y es que ¿sabes qué pasa? Que es que ya es mi ciudad. Es que yo me siento catalán, me siento más catalán que en Murcia casi, ¿eh? Es que me siento muy bien aquí, muy bien. Mai la vida había sido más feliz que ahora.
Fixa't.
Fíjate. La vida, ¿verdad?
I tot passa per com tu havies dit, no?
Sí.
No tenir por.
Clar.
I llançar-te, i arriscar-te, no? Et podrem veure per això al teatre, el que estàs fent ara, amb aquesta companya.
Sí. Solamente lo dirijo y vamos a primero, estamos en ello. Vamos a ver si el año que viene se estrena y yo solamente lo voy a dirigir, pero se podrá ver en el teatro y se podrá ver alto y grande. ¿Qué es este, eso?
Ay, Gabriel Córdoba, quin plaer. Moltíssimes gràcies.
Ai,
de
debò. Vosotros,
ja està, s'ha acabat. Nosaltres el divendres, sí, el que fem aquests minuts a partir, sí, de les 5, doncs comentem una mica i, sí, i donem marge a l'humor, perquè creiem que l'humor és, pues, la millor manera de començar el cap de setmana.
I tant, i la, no?, setmana, i el dilluns també.
I el dilluns també. Aneu a veure el Gabriel Córdoba al Teatre Niu.
Gràcies, amor. Gràcies per tot.
Els diumenges. Cuida't.
Ciao,
gràcies.
Ràdio Estel. La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Bonito, la noli d'oliva Eroski de 400 grams amb la segona unitat al 50% a només 3,50 €. Capravo, el Nadal que enamora. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és Fabricra... Això és fabrica... fabricació... Això és fabricació pròpia... No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? Cuando el mundo te abandona.
Què hem de fer? I hem de posar la catifa vermella aquí perquè el que vindrà...
A mi, jo...
Carlos Bayona, com estàs? Primer de tot, bona tarda.
Se m'ha posat la veu d'Enzo. Pues yo vengo a Madrid.
Es que...
Que no he dormido yo.
No has dormido hoy.
¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó después del tercer tequila? ¿Qué nos pasó?
Yo te podría preguntar tú, ¿no? ¿Cómo ha anado esta nit?
¡Volvé! Que ya está, ya me he arribado. Mira, que truquem al meu germà.
¿Vols trucar? Truquem
al meu germà. Sí, va. Va,
el tenim en línia. Sí?
A vinga, va, el truquem, va.
Dóna-li pas tu, va.
Va.
Digue-li, dóna-li pas. Saluda'l tu.
José Antonio Bayona. T'imagines?
I si respon, el José Antonio, t'imagines o no?
José Antonio.
Bueno, el provem.
Ja estic acostumat, eh?
Ja està acostumat.
Guaita, però si el tenim aquí.
Mira, si tenim tenim una mateixa veu, quan hagi quan deixi la trucada, ¿vale? Quan pengi, continuo jo.
Continua.
Em poseu un efecte d'aquest ja.
Juan Antonio Bayona, què tal? Bona tarda.
Molt bé, l'altre dia vaig llegir Juan Alfredo Bayona.
Juan Alfredo,
és
no.
Que, quan, és que, bueno, és que el Carlos ja ens ho diu, que, no? Quan... De quines maneres li han dit al Jota, de tot,
Juan,
no?
Juan Alfredo és com el top, no?
El top des del top.
No he arribat a llegir Luis Alberto.
Luis Alberto?
Luis Alberto Bayona.
Què és això?
I he llegit moltes vegades Alejandro Amenábar.
Bueno, Alejandro Amenábar és un clàssic.
És un, aquí va passar un dia, eh?
És Alejandro Amenábar, sí. I jo, clar, jo dic que sí, sempre.
I a mi em confona amb ell, o sigui, que és molt bèstia.
Ah, sí, clar. O sigui, et diuen a tu, no?, directament, si és l'Alejandro.
A mi em venen i em diuen, ets Alejandro Amenábar, jo, clar.
Juan Antonio Bayona, Carlos Bayona, enhorabona per aquesta pel·lícula. De debò, com va anar ahir la preestrena? No sé, Jota... Sí,
bueno, mira,
sí.
Que contesti ell, no?
Sí,
després
no?
Ja, després ella ha de penjar i jo continuo.
Sí, perquè ella... Avui és un dia fort. Perfecte. Jota, com va anar ahir l'estrena?
Molt bé, va ser molt maco, moltíssima gent, un aplaudiment al final que no s'acabava mai, jo ja no sabia quina cara posar, molta emoció, molt maco, molt maco. Hi havia molt de l'equip, molts amics i també hi havia molts actors i quan... I som com una família, ja, i ho vivim amb molta emoció, tot això.
No, home, no, és que no m'estranya. Hem de dir una cosa, o sigui, avui s'estrena en la gran pantalla La Sociedad de la Nieve, sí. La nova pel·lícula de Juan Antonio Bayona, però a partir del dia 5 de gener, si no m'equivoco, es pot veure a Netflix, però Juan Antonio, Jota, crec que és una pel·lícula per veure la gran pantalla. Està rodada per veure la gran pantalla, si m'ho permets, eh?
Ho diu tothom que veig la pel·li, que està veient la pel·li. La pel·li es va estrenar dimecres a Uruguai, a totes les sessions esgotades, molt increïble. Ahir es va estrenar a la resta de Latinoamèrica. Ara estava parlant amb un dels actors que va anar ahir, també em deia que les entrades esgotades. hi ha moltíssimes ganes de veure la peli i moltíssimes ganes de que la vegi també la gent d'aquí de casa nostra, i es fa moltíssima il·lusió que a partir d'avui ja tothom pot veure-la.
I si m'ho permets, Carlos, perquè jo no sé si també...
Mira, jo et dic una cosa, és una peli que la gent quan la veu per primera vegada es queda com una mica com en xoc, no? I després, a mi em va passar, i li va passar a moltíssima gent, jo crec que a gairebé tothom que la veu, quan la veu per segona vegada, diu, ostres, és que ja em va agradar moltíssim, però és que aquesta segona vegada m'ha agradat molt més. I a dius, és perfecte, no? Perquè tu vas, la veus al cinema, i després ja la podràs veure a casa totes les vegades que vulguis. És veritat que la segona visualització de la peli, com tu ja coneixes el que, els detalls petits, te'ls trobes veient la pel·lícula, i la pel·lícula creix molt, no? I és un clàssic de la gent que la veu i diu, hòstia, la segona vegada... L'he gaudit encara més, no?
Uh-huh. Deixeu-me també dir una cosa, perquè una altra de les... els mantres que s'han repetit potser aquesta setmana és el remake de Vive, no? Bueno, aquesta setmana o des de que va sortir ja, que estàveu rodant, Jota, no és un remake de Vive, perquè...
El Roberto Canessa, que és un dels... que es va creuar als Andes a peu, li pregunten molt als periodistes per què s'ha contat un altre cop aquesta història. I al Roberto sempre li contesta als periodistes, ¿ha visto la película? ¿Ha visto la película? Pues ya está. ¿Ha visto? Pues ya está. No cal respondre, cal veure la película.
És que cada vegada que fan una pel·lícula sobre el descobriment d'Amèrica estarem fent un remake de 1492.
Jo li recomano molt a la gent que vagi a veure-la lo abans possible, perquè no tingui spoilers.
Sí.
Perquè hi ha spoilers grossos a la pel·li. La gent pensa que es coneix la història, però no coneix com l'hem contat nosaltres.
Se m'ha posat la pell de gallina.
No, clar, perquè... No té que anar,
és que, no, ja, és que jo tinc unes ganes d'anar-la a veure, perquè suposo que també és això, no? O sigui, el fet era explicar el que encara no s'havia explicat de tot el que va passar, no, Jota?
Tu aniria el abans possible perquè no te l'espatgin, perquè simplement hi ha una cosa molt especial a la pel·lícula i és molt bonic si no la saps.
Jo vull que, si m'ho podeu explicar, ja sé que el Jota ja ha de marxar. Jota, tu quan hagis de marxar ens ho dius, eh?
Sí.
En el moment en què vau veure la pel·lícula amb els supervivents, no? Perquè això va passar, no? Com va anar, Jota?
Sí, va ser molt... Va ser una gran experiència perquè estàvem molt nerviosos. Eren els supervivents i eren les famílies dels que van morir a la muntanya. I feia 50 anys que hi havia com dos grups molt clars, no? Vivien tots, pràcticament tots al mateix barri, però sempre hi havia dos grups. Nosaltres sempre ens reuníem amb els supervivents i després amb les famílies dels morts. I tenies aquesta sensació de que hi havia aquesta tensió, no? No és que estiguessin barallats ni... Són molts, eren 45 les persones que anaven a l'avió. Això que notaves que hi havia dos grups. I després d'aquella projecció, que nosaltres vam improvisar i la vam fer amb tots junts, 360 persones totes relacionades amb persones que anaven a l'avió i persones que eren famílies de supervivents, però també famílies dels morts, amb mi de tots. I tothom tenia la mateixa idea al final. I és que després de veure la pel·lícula eren un grup. Ja no eren dos grups. Aquesta pel·lícula havia servit per, si hi havia alguna diferència entre ells, d'alguna forma que això desaparegués per sempre.
Doncs això, o sigui, bueno, és que... Què s'ha de dir del poder del cinema, també, Jota, no? O sigui, fins a on arriba el poder del cinema que pugui...
Premi. Quan gent que porta 50 anys sense parlar-se o sense tindre això, que de sobte s'abracin i parlin, plorin junts, ara molts sectors estan... dinant amb les famílies que després de 50 anys es junten per parlar dels morts, no? I dels supervivents també, perquè els supervivents no li explicaven als seus nets què havia passat, no li explicaven ni als seus fills què havia passat, i de sobte la pel·lícula els ha permès la possibilitat de parlar d'això, i ara els supervivents de sobte es troben amb fent dinars a casa seva amb 10 persones de la família i es passen hores parlant del que va passar. Jo penso que això ho ha trencat una miqueta, ho ha fet possible la pel·lícula.
Què, Carlos?
Sí, és que és molt fort, és molt fort. Ahir estàvem jo, quan miro la pel·lícula al cinema, ja no miro la pantalla, jo sempre em giro a mirar les cares de la gent. I havia una noia que, jove, que feia uns sanglots, no estava plorant, és que era un escàndol. I jo després vaig arribar i li vaig dir, però quina relació tens tu amb la pel·li? Simplement em va dir, soy uruguaya. Ja està, i ja està.
I quina relació teníeu vosaltres amb aquesta història, si és que la teníeu, Jota?
No, el llibre és increïble. El llibre és una visió molt més complexa, molt més humana del que va passar. Queda tot el tema del canibalisme, que sempre es parlava d'aquesta història com la història dels caníbals de Los Andes. Queda en un segon terme i es parla d'una forma d'entregar-se l'una a l'altra, de la generositat, de l'amor. Hi ha una frase que m'encanta a mi, que deia un d'ells, que deia: nunca fuimos mejores personas que la montaña, ¿no? Jo penso que això és el que es veu a la pel·lícula.
Sí, jo me'n recordo que aquesta setmana m'han donat la dada, perquè jo la tenia oblidada, però jo me'n recordo que aquest llibre estava a casa, que era com la Bíblia, no?
Ah, sí,
i clar, deia un pla, era un llibre que el regalava a la caixa, i jo vaig pensar, hòstia, és veritat, és que és el llibre aquest que el regala, que tenia el logo de la caixa a l'última pàgina, no? Era, i clar, era com un llibre com, ostres, en este llibre se comen a la gent, i això, però després... La història és impactant, més enllà d'això, i sobretot la història de la Societat de la Nieve.
És que és això. Jo crec que, mira, els supervivents, he llegit a J. Carlos que durant el Festival de Venècia van explicar que Viven era una pel·lícula potser massa hollywoodiense.
Bueno, és que hi ha una cosa que jo ja em connecto tot el que diu el J, que és clau.
No et deixa parlar tampoc, eh? Que si, a casa també passa això o no?
A veure, estamos en mi programa, eh? Deixeu-me a mi, eh? A veure què passa. No, una cosa, perquè la diu que ell i la diu molt bé, sinó que ho explica ell. Però és que, clar, a l'avió anaven 46 persones, van tornar 16, i la pel·lícula es diu Viven, però és que no van viure tots.
Llavors, el llibre es deia Viven.
Clar, el llibre i la pel·lícula es diu Viven.
No? Això a les famílies els hi feia mal, no? I també els hi feia mal a ells, i d'alguna forma per això es van tornar a juntar 35 anys després per escriure La Sociedad de la Nieve, amb el Pablo Bierzi, que és el llibre en què nosaltres ens basem. I després una cosa molt sorprenent, que ens hem trobat amb molts joves, gent molt jove de 16, 17 anys, i lluita, veient la pel·lícula, que penso que són el públic que més gaudeix de la pel·lícula. Perquè pensa que les persones que anaven a l'avió tenien 18 anys, 18, 19, 20, i són ells mateixos, es veuen dins l'avió, i després no saben res de la història, perquè no tenen aquesta cultura que tenim nosaltres. Nosaltres tenim una edat i ens recordem de la història. Però els joves no la coneixen. I entre que no la coneixen i els protagonistes saben la seva edat, jo, de les persones més impressionades i que més agraeixen de veure la pel·lícula, és la gent jove.
Deixa'm dir, perquè crec que el Jota ja ens ha de deixar i ens quedem amb el Carlos Jota, però res, només preguntar-te com encares aquestes premis ja, perquè teniu 13 nominacions als Goya, als Oscars, que esteu ja, crec, enmig de la promoció, no, Jota, del que seran els Oscars, els Globus d'Or, que us han donat aquesta nominació també aquesta setmana, els Gaudí, si no m'equivoco, una categoria europea, us han donat en categoria europea, no? És així, Jota?
Sí, bueno, tot això li dona visibilitat a la pel·lícula. Nosaltres al final el que volem és que la pel·lícula la vegi la gent. Evidentment, quan sigui el 5 de gener serà a l'abast de tot el món. Això serà molt fort, però jo recomano també l'experiència de veure-la a la pantalla gran, no només per veure la pantalla gran, sinó per veure amb més gent a la sala, no? Perquè es crea una sensació d'experiència, d'experiència compartida. I és molt increïble el silenci al final de la projecció, com queda la gent. És una pel·lícula que penso jo, perquè he vist amb el públic, que deixa petjada, no? Allò que no se't va del cap, no? I per això vas al cinema, per veure aquestes experiències, que el que conegui les meves pel·lícules i hagi vist L'Impossible o hagi vist Un monstruo viene a verme, ja saps del que estic parlant.
Juan Antonio Bayona, has de venir aquí. És que li volia dir Jota, ja s'està rient el Carlos.
Ja no vas a dir Juan Antonio Bayona.
No és veritat. És que és dolent.
Sí.
Jota, vine un dia aquí a l'estudi amb el Carlos, perquè jo, o sigui, si hi ha amb el Carlos, això és...
M'ha atracat a mi i ara t'està atracant a tu.
És un altre món. Va, us animeu o no un dia els dos?
Sí, sí.
Jota.
Ui, quan tindrà una miqueta de descans...
Que... Va, vinga, va, doncs desitjar-te molta sort, de debò, eh? Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Per haver-te la trucada de Fabricació Pròpia. Què li has de dir al teu germà, Carlos?
Marxo a casa a descansar. Jo sí que puc.
Juan Antonio, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta i enhorabona.
Adéu.
Ara posa un efecte.
Què volies, ara?
I jo continuo amb la seva...
Juan Antonio Bayona, com es...
No, és que ell parla millor que jo, no? Jo sóc com més bèstia, no?
No, sou diferents.
Sí.
A casa que us... I un dia una entrevista són els pares.
Vinga, clar, ja venito la noche buena aquí.
I ja que... Sí o no? La,
vinga,
la...
Cantarem Nadales,
va. Anit de Nadal. Com ho passeu a casa? Tots junts, no? Què? Com seran aquests... com serà el Nadal?
Era molt... Teníem una família, tota la família, però tot quan és... Tots els cosins, tots. Els ajuntàvem feia molts anys, perquè la meva àvia era la seva il·lusió. Va morir la meva àvia i això es va acabar i ara és una mica com una mica descafeinat, no? Un dia vas a casa d'un, un altre a casa de l'altre... No és tan xulo com abans, però bueno, jo suposo que com tothom, no?
Com és treballar amb el teu germà?
És molt dur. És molt dur, perquè és... Però clar, és que ell és el jefe més exigent del món, però perquè ell s'autoexigeix molt, no?
Wow.
I clar, jo treballo com el seu assistent, i el J. Bayona és una persona que no li passen les hores quan està treballant. Llavors, normalment hi havia jornades... Clar, nosaltres, normalment tu, quan estàs rodant, rodes de dilluns a divendres. A mi era de dilluns a dissabte, i després, a més, és que hi havia vegades que rodàvem amb dues unitats i tu tens un límit d'hores, no? La primera unitat rodarà 10 hores començant a les 8 del matí i acaba hora a les 18. I la segona unitat començarà a les 15 i acabarà a les 23. I el Jota era de començar amb la primera i quan acabàvem la jornada feia empalme amb la segona. I encara després de sortir de l'empalme anava a fer reunions. O sigui, és... Clar, és que no li pot sortir malament una pel·lícula perquè viu per la pel·lícula. Llavors és que és impossible que li surti malament una pel·lícula perquè no té vida.
La seva vida és al cinema.
La seva vida és al cinema.
Ah, estan...
Jo ho pateixo.
Jo ho pateix tota la família. Escolta'm, estan volant les entrades, ja.
Estan volant?
Estan passant el fenomen que estan, bueno, a tots els cinemes...
És que és veritat. És que és veritat. Mira, nosaltres la pel·li l'estrenem a Netflix. No tenim res a guanyar. Però quan ho diem de veritat, és que l'has de veure al cinema.
Ja.
És que és impressionant. És que és impressionant. I això que et dic és molt curiós, no? Perquè això de la segona vegada que la veus... Llavors, jo crec que la combinació cinema-Netflix amb aquesta pel·lícula, no sé amb la resta, no vull entrar en aquest tema, però aquesta és perfecta. Perquè te la veus al cinema, que et deixa en xoc, i després quan la vegis a casa una altra vegada, ostres, diràs... I a més, com podràs tirar-la endavant, endarrere, la podràs parar i veure el detall. M'he perdut aquest detall, perquè la pel·li està plena de detalls. Tots els equips tècnics...
Sí, t'ho anava a preguntar, Carlos, què és el que creus tu que més ens sorprendrà de la pel·li? O sigui, tu dius
és
això,
no és
tot el que ha dit el Jota, i el que has dit tu.
El punt de vista de la pel·li ja marca un statement. I jo crec que és una de les coses més destacables de la pel·lícula. I és per això que has d'anar al cinema i que no te l'expliquin, no? Perquè ja és un statement molt gran de la pel·lícula, no? Però ja està plena de detalls. La cura que es tenia amb el vestuari, amb el maquillatge... Tot estava rodat a Sierra Nevada i aquests planos que fèiem a Sierra Nevada... Després,
a quina temperatura estava a Sierra Nevada?
Feia fred, feia molt de fred. I ara t'explicaré com van passar nosaltres el fred i com el van passar els actors. Però a Sierra Nevada... Ho gravàvem tot, que Sierra Nevada s'assembla molt a on va caure l'avió, però era com una petita maqueta, no? Perquè després als Andes és com 10 vegades més gran. Llavors, tot el que rodàvem a Sierra Nevada digitalment s'integrava al que vam rodar també a Los Andes, perquè vam anar al lloc real. A més, vam anar amb actors al lloc on va caure l'avió, no? I tot això s'integra digitalment, que no ho veus, tu penses que està tot rodat a Los Andes, no? I el que et deia del fred, nosaltres passàvem fred, però portàvem roba d'abric, roba tèrmica. Els actors no. De fet, els actors portaven alguna peça de roba tèrmica, però no els hi agradava, llavors, perquè ells volien passar fred i gana de veritat com els de veritat. I agafaven la neu i se la ficaven dins de la roba. O sigui, entre toma i toma agafaven neu i se la ficaven dins de la roba per tenir més fred, no? És que la seva implicació...
O sigui, és màxim, no? O sigui,
implicació puguis, màxima. Sí.
Ho hem de deixar aquí, però sí, és que ha passat molt ràpid avui. Carlos, clar, ens portes al Jota, que un dia sí que heu d'estar els dos,
Sí, home, sí. Vindrem els dos. I els pares. I les gossetes.
I les gossetes. Clar que sí. No, però abans de... Queda't fins al final, que ja saps que vindrà l'Ambondelo amb lo millor de lo millor de la setmana i que tu sempre hi ets, per tant, t'has de quedar fins al final, però...
A quin minut ha estat el tall de Juan Antonio Ballena?
No ho he arribat a dir.
Ballín!
No ho he arribat a dir.
Ballín!
Volia parlar de la música, de la Sociedad de la Nieve.
Pues una música dir? Preciosa. És,
de qui és el...
Bueno, la música és importantíssima pel meu germà. Una... T'escoltes les bandes sonores de les seves pel·lícules i ho pots veure fàcilment. Ho vàrem gaudir al Liceu la setmana passada.
Va ser un èxit.
Amb un sold out al Liceu amb les bandes sonores de les seves pel·lis. I la música, que és molt exigent, fins que no està bé, tampoc no la deixa, no? Amb aquesta pel·lícula, la música l'ha fet el Michael Giacchino, que ja ha guanyat un Òscar amb la pel·lícula Up, que va fer una música mitiquíssima per Up, que tothom se la coneix, i ha fet un treball impressionant amb aquesta pel·lícula, no? I es parla fins i tot... Ha estat nominada ja en alguns premis dels Estats Units, els Critics' Choice està nominada i és que és una música...
Perquè, escolta, ara sí, la... sí, nominació als Globus d'Or...
La té. Sí. La pel·lícula de parla no anglesa.
Sí. I els Òscar?
Sí. Ara mateix ja s'ha de passar una shortlist a les categories, pràcticament a moltes categories hi ha una shortlist que deixen en 10 pel·lícules totes les que poden ser nominades a l'Òscar.
Que serien com unes... però al final aquesta categoria, no? O sigui, el dia que nosaltres veiem, que no sé quan és, quan surten...
La shortlist és gairebé ja. Em sembla que era el 20 i pico de desembre tenim la shortlist. T'ho dic de memòria, sí. No ho sé. I després al gener ja surten les nominacions.
I les nominacions finals són al
sí,
gener.
Sí, no et sé les dates exactes, però sí. I llavors ara mateix estem mirant de passar la shortlist.
Val. Per exemple,
als efectes especials hi ha una primera shortlist de 20 pel·lícules, sí. I ja estem en aquesta shortlist. I ara em sembla que es queden en 10.
Heu d'anar a veure La Sociedad de la Nieve. Perquè és clau.
Heu d'anar a patir La Sociedad de la Nieve al cinema.
A patir, però que surts...
Però que surts molt bé.
Home, el que ho ha explicat és al·lucinant, que surts com una altra persona, no?
Sí, perquè...
Et fa remoure.
És feeling good movie, al final.
Sí, sí.
Que perquè t'explica...
Feeling movie.
Surts com uau, no?
Sí.
Molt bé, està molt bé, però jo no... Què puc dir?
Què pots dir?
Què puc dir jo?
Carlos,
si he cobrat per fer-la.
Ens veiem la setmana que ve, també, eh?
Ens veiem la setmana que ve. Vaja, que sí, jo per favor, sempre.
Ja ho sé. O sigui, els oients han de saber que avui agraïm moltíssim que hagi vingut el Carlos Bayona, perquè és el que diu, que no
he
dormit, però
broma,
poquet.
He fet broma, he dormit poquet, però he dormit.
El Carlos ve aquí, fa
he
la broma i
tal,
però és un currante, el Carlos Bayona. És un currante, o sigui que agraïm moltíssim que avui hagis vingut aquí, directe de l'AVE. Eh?
Clar que sí.
Deixa'm saludar la Mondelo, que ja la tenim aquí. Mondelo.
Hola.
Què, espera't. Ja està, lo
de
sempre.
Hola, bones.
Com
estàs? Bona tarda. Doncs en aquesta pregunta sí. Jo et respondré d'una manera molt més fàcil del que va fer una de les últimes entrevistades d'aquí del Fabricació Pròpia. Segur que la recordes, perquè mai has fet aquesta pregunta i t'han fet pensar tantíssim.
Carlota, com estàs?
No ho sé.
M'agrada aquesta resposta.
S'ha de dir que bé, no? Estem bé, estem... Sí. No ho sé com estic. Estic perduda, no? Tu com estàs?
Jo no ho sé. T'ho copiaré, m'encanta. Clar, és que és això, perquè moltes vegades és com estàs...
No ho sé, és molt complicat.
Molt.
No estic potser... de moltes maneres, no sé. Anem a fer un cafè i potser demà t'ho hauré acabat d'explicar.
És que és així. És que, clar, Carlos, com estàs?
No ho sé.
Va molt bé aquest 9-C. La veritat és que és cert.
Ho diré sempre.
T'ha agradat? És que està bé.
M'agrada moltíssim.
No?
Deixes en escaquimat a la persona que tens davant. Això és evident. Per cert, Carlota Gurt, no sé si ho hem arribat a dir, l'escriptora que va venir a presentar el seu últim llibre. He de dir que és un miracle.
T'he trobat per... T'he enyorat, aquests dies. Que sàpigues. Que ho sàpigues, Mercè Mondelo.
Jo vosaltres també, volia dir. Però bueno, érem aquí presents a la ràdio.
Sempre ho sou, sempre ho sou, està clar.
I hem estat. Això que deia, bueno, quina sorpresa avui, Carlos Bayona, ha estat un miracle que arribessis aquí, que vinguessis avui, perquè s'ha de dir que és
dame.
Gran miracle que puguis ser-hi a temps, en definitiva. I dic això perquè Fabricació Pròpia ha passat això.
Perdoneu, és que m'està enviant missatges al Bayona, que es pensa que ha de venir avui. Ai. Jo ja li he dit que no.
Que és que vingui, no?
Espera, ja deu ser aquí, eh?
Demà.
Que quan envia el missatge ja és aquí el cap d'un minut.
Sí, per això, eh?
Això crec que passava en directe feia un parell de setmanes, que no acabaves de tenir clar quin era el dia que havies de venir. Cosa que, clar, et deixa...
A veure, no...
Va ser culpa meva.
No hauries d'haver parlat, no? Em vols dir?
No, però s'ha de dir que... el seu, en la seva defensa, perquè avui, o sigui, el Bayona, Carlos Bayona, havíem quedat dijous, jo, en el meu conscient. No?
Ah.
En el meu subconscient. Però en Bayona em va escriure i va dir dimarts puc. I jo ho vaig entendre, dimarts no puc.
No, espera, dimarts puc. I respon, perfecte. No, vaig dir, mira, vaig dir, és una... Però bueno, però perquè, perfecte. Però,
li vam canviar el dia com dos o tres
és
vegades.
És una però puc. I ella diu, perfecte, clar, tu que entens?
Que has de venir.
Clar, no?
Sí, sí.
Potser per això no va quedar prou clar i vas dir, això ho hem de resoldre d'una altra manera, que és fent una trucada.
Bueno, escolta, prou al telèfon, perquè és que al final... Bayona, que has de venir demà. És que m'està trucant la Bayona.
Passa?
A veure,
Hola, Carles.
Cap de Vila, sí.
Producció.
Sí, sí, que el truca allà.
Clar, perquè jo estava preocupat i li vaig escriure, oye... Que falta res, jo estic anant en cap allà, eh?
Clar, no, ai, ara hem vist realment...
El que va passar.
Exacte.
I realment el que passa.
Qui té la culpa de tot
jo,
plegat?
Jo, la Raga, sempre.
En tot cas, sí que és veritat que també és un miracle que els guions de Carlos Bayona arribin al programa, perquè una cosa que vam descobrir, que vas explicar tu, una mica pressionat per Mercè Raga, és que no sempre han arribat les cançons i els guions al correu que toca.
Pots comentar què et passava quan ens enviaves la música que...
Amb això del Fabric Closure, una cosa que em passava a mi, que és que jo enviava els àudios de la secció per mail i no arribava a producció. I clar, quin era el problema? Que és que havia escrit també fabricació pròpia. Estava mal escrit. Llavors, que ja no és només parlar, ja és... A l'hora d'escriure també passa això. Però espera. Clar, que és que jo envio els guions molt tard. I aquell dia... Envio el guió un dia abans. Havia arribat un dia abans el guió. I jo pensava, que raro que no em diguin res, perquè jo he enviat el guió fa un dia.
Això tens raó. Jarque,
què tal?
Que també hi haurà per tu, eh? Bona tarda.
Jo estic aquí esperant a la graderia i quan em toqui el torn ja sortiré en la meva defensa.
A veure si ens dona temps, Mondelo, no? Perquè avui teca.
Clar, a més, venim de moltes setmanes
sí,
i acumulant...
Sí, tenim cosetes.
Molt moviment.
Exacte. On hem vist diverses coses... Una d'elles que Mercè Raga, que la veiem sempre molt amable, molt empàtica,
molt
simpàtica,
molt
també sap quadrar-se, sobretot el dia en què el programa començava així.
Michael Higgins ha afirmat que McGowan serà recordat com un dels grans lletristes de la música, segons ha publicat avui mateix el diari Irish Interdependent. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Això és meravellós.
Clar, el programa començava així, amb una errada teva, perquè tots ens equivoquem.
Oh, i tant.
Et vas referir al Irish Independent.
Sí,
Interdependent.
El Bayona reia, el Bayona reia perquè justament el va recordar, tu, aquell dia que vas venir. Eh que sí? Bueno.
Com et vas sentir, tu, Mercedes, aquí?
Pobre.
Quan va passar això?
En directe.
Ah, bueno, perquè, o sigui, prou, ja sé... No, mira, que tens el tall de veu, que m'enfado.
Escolta'm, si vols.
Va, escolta'm. Mireu, ho diré una vegada només. Jo, quan us equivoqueu vosaltres, no ric.
Tens tota la raó, Mercè, em sap molt de greu.
És veritat o no?
Demano disculpes públicament.
No, tampoc hem dit res, eh?
Estàs plorant del riure, tens els ulls vermells.
No, és que m'ha sobtat, no el coneixia jo, l'Interdependent, aquest.
Que dolenta és. Mira, sort que marxem de cap de setmana.
M'ho preguntes.
Sort que marxem de cap de setmana, eh? Marta Jarque.
No tinc gens de ganes de cap de setmana. No em ve bé. A veure, he de dir, Mondelo, que quan...
Ai.
Aquí ens equivoquem tots.
Ai.
Com ho vas veure, tu?
Que jo el que veig és que nosaltres moltes vegades també fiquem la pota i la Raga és la primera que també, així una mica por lo bajini, no. Riu perquè
ulls
fa riure.
Ulls curiosos i vermells, també.
No perquè fa riure.
No és veritat. O sigui, Bayona... A la mínima que fas alguna en aquest estudi, especialment L'únic és que tu ja pots, o sigui, ja pots veure una mica com van les personalitats i com deurien ser a la classe, saps? Vull dir, la Harke, sí o no, Mondelo?
Digues, quin és el teu anàlisi?
Home, la Harke és la que la lia, que està allà, i a l'Uri és el que, que segueix, però que després davant del profe és... No, no, però profe...
No, jo sé...
Si... La Harke.
És o no?
Home, per favor.
Tu en aquest cas series la professora?
Home, sí, qui sí.
És que si no, això...
Clar, qui més s'equivoca és el professor perquè és qui més parla.
Oh, i tant.
És el que et passa a tu.
Sí, gràcies,
això Mondelo. També és veritat, és important com riem, perquè, per exemple, hi ha que riem cap endins sí. i no se'n sent, i l'Uri riu cap enfora, tens un riure preciós, sí, i després això et delata, clar.
És un problema, perquè en situacions on s'exigeix silenci, jo no puc no riure.
No, mai.
De sèrie. Llavors...
Tu vas al no te ries, que és peor, i pens,
però,
no?
Però, de debò, i llavors, si jo veig mitja mueca de la Marta o de la Candela,
no
ja començo a riure.
Clarament és l'anàlisi l'anàlisi que has fet, Mercè. L'Oriol era el que reia, que no la liava, però reia, sí. i pel sol fet de riure, doncs la liava.
I el que l'acaben castigant.
Exacte.
Sí, exacte.
És així.
En tot cas, és el que deia. Tu parles més, per tant, Mercè Raga, t'equivoques més... I fiques més la pota. Per què no dir-ho? Perquè, a banda de veure que t'enfades, també hem descobert l'especial interès que tens per la cuina. I és que això és el que passava...
Ja estan rient, Mayona, ja estan rient. Clar, què vols?
Això és el que passava mentre el nostre cuiner de capçalera, Pau Gascó, ens ho explicava tot sobre els canelons.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Aleshores...
M'he sentit super escoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
És que a veure, Pau, estàs parlant amb una persona, tu ets conscient? O sigui, ja, quants programes portem?
No sé, hòstia.
Jo no en tinc ni idea de cuina. El millor va ser el final. Jo no tinc ni idea de cuina.
El Pau Gascó li vas creuar els cables d'una manera...
No, el Pau estava amb els dos al terra.
No s'ho esperava.
Però reacciona perfecte, eh?
Pau, sí, sí. Ai, que bo, que bo.
En tot cas, aquest quedarà per la posteritat.
Tots. Sí, sí. Sí, no, no. Ui, sí, la Paula ja el té. És que ràpida, també. La Paula també al col·le hauria ser les que la feien i s'amagava, saps? Sí.
Mira-la.
Diu, posa-la, busca-la.
No vegis com porta l'Àngel, eh? Arralla, eh?
Oh, i tant, ja m'imagino. Mondelo, no tenim temps per més?
Doncs fins la setmana que ve, que...
Què?
Acomiadarem aquest any, 2023, amb les millors relliscades... que hi ha hagut aquí el Fabricació Pròpia, que n'hi ha de moltes que m'he guardat per fer una edició especial, com el Cachitos, de cap d'any.
Perfecte.
Fabricació...
Doncs amb pífies.
Fantàstic. Moltes gràcies, Mondelo. Carlos, que vagi molt bé, eh? Sofia de la Nieve, ja està a la gran pantalla.
Ja.
Vinga, que vagi molt bé. Harke, Francisco.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots. Adéu.
Adéu.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.